recuperant forces.
Dius, abuela, que sé quién soy, era muy guapa, que no se extrañe que estáis emocionada.
No, no, era muy guapa.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ja hem arribat, Maria Antònia Miró, com anem?
Molt bé, però a veure, com pot ser això de que jo arribi d'escat de setmana llarg que m'he fet i mos posin a Canal 2 d'IV3 Ràdio.
Aquí som, en el Canal 2 d'IV3 Ràdio.
A veure, però realment només hi som els bons, eh? En
exacte,
el Canal 2.
Exacte, efectivament, Maria Antònia, només hi som els bons, aquells fidels a la nostra franja horària. Fixa't si només hi som els bons. Que avui en Xavi no és?
Amo, pobre, li volem desitjar des d'aquí que gaudesqui d'aquestes vacances. Estava tan il·lusionat perquè se'n anava de vacances i se'l veu content.
Sí,
se les mereix.
Molt content. Una ferrada, Xavi. I, per cert, deim que hi som els bons perquè sabem, i mos ha arribat ben cert, que mos escoltau de molts de punts de les illes, i no només dins el cotxe, quan posau la ràdio, sinó també quan vos dutxau, a veure, m'ho han contat, o quan sopau, també, per exemple, en Lluc i son pare, en Pere, que mos escolten cada dilluns i dimarts mentre sona la cuina, que van el dia. Així que moltes, moltes gràcies i una ferrada ben forta a tothom.
Sí, els hi desitgem des d'aquí.
Exacte. I avui, com que som marbons, també tenim n'Andrea Sánchez en el control tècnic. Música francesa, perquè avui és el Dia Internacional del Chef.
Així és, ulala, que bona que ets la haute cuisine.
Oh, m'encanta el teu francès, Maria
Merci
Antònia.
Beaucoup.
De fet, aquest moment s'està celebrant a l'Auditorium de Palma la gala dels Premis Gastronòmics Mallorca 2025.
És a dir, una gala de pinyol vermell.
Mai millor dit, oi? Per això, avui entrevistam a un dels guanyadors. Ara! No, no serem tampoc originals.
Exacte. Aquí no entrevistarem en el desbar de Casareu per haver bebut el premi en el millor pa amb oli. Tampoc entrevistarem en el dels quatre vents d'Algaida per haver guanyat el premi de millor cuina tradicional mallorquina. Tampoc entrevistarem en el Maca de Castro per la millor trajectòria, ni en Santi Taura per la millor divulgació i promoció gastronòmica.
Però sí que entrevistarem a una premiada del futur. Estem ben segurs, i és que, com bé tothom sap, el món de la cuina és una carrera de fons plena d'exigència, pressió, paciència. Realment, la persona en qui xerram ja ha estat premiada, per tant, la cosa promet. Ella és la guanyadora dels Balears Skills 2025, l'esquil de cuina. Skill és habilitat.
Així és en anglès.
Balears Skill. En la categoria de cuina. Ella és alumna del grau de direcció de cuina de CIF Juniper Serra i representant de les Balears en el concurs Spain Skills de Madrid. Àngela Font, bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs? On te plegam?
Molt bé. Pues d'aquí, en Juniper, fent classe.
Uf, i són les 8 del vespre i encara ets a classe, això de la cuina.
Sí, 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 té lo seu.
Àngela, per què has triat aquesta carrera, tu? La de cuina.
Jo la meva passió per la cuina me l'ha transmès de la meva predina des de ben petita. I jo crec que d'aquí ve aquesta passió que tinc.
Per tant, entenem que t'has criat o has crescut entre els fogons de la predina.
Sí.
Quin és el plat que cuina millor la teva predina? Sabem que és difícil de tirar-ne un?
Pues jo vos diria que l'arròs brut és el seu plat estrella.
Clar que sí.
I tu, quina especialitat vols fer?
Pues encara no ho tinc massa clar, però sí que és vera que duro tot en el meu terreny, a la cuina mallorquina, a la tradició, això m'estira molt.
Que bé.
Sí, sí.
I has notat les exigències d'aquest món culinari, que és molt competitiu, hi ha molta gent que vulgui fer aquesta feina?
La veritat és que és un sector que estic veient que està molt en auge i està creixent i estic contenta de veure que hi hagi aquestes ganes i aquest per conèixer més aquest món.
Era diries que companyerisme entre els teus companys de classe.
Sí, i és un, jo trobo que és un punt essencial i clau. Aquest companyerisme i aquest equip que se crea a dins les cuines. És molt, molt
I
especial.
I la pressió de rellotge, és a dir, la pressió de... I de la olla pressió, mai millor dit, l'has sentida ja? L'has notada? Te pots imaginar com és a una cuina professional?
Sí. Jo és veritat que he de dir que allà on he sentit més pressió, això és bé ara que m'ha estat... tant preparant com en un moment d'un Balears Skills, com ara que també m'estic preparant per anar a Madrid, sí que és veritat que aquesta pressió de... Però bueno, també té el seu punt.
Perquè les persones que coneixem, que no coneixem aquesta prova, com funciona? És a dir, tothom prepara un plat aquell mateix dia, com ho fas? Com te prepares?
Des del concurs te donen unes directrius i unes bases que has de seguir i tu durant un cert temps tens per pensar i elaborar o anar preparant aquells dos plats. És un plat de salat i un de postres i tu vas preparant aquell plat i dia de la competició poses a prova les teves habilitats i has de presentes la teva proposta, tant dolça com salada.
I tu què vares preparar quan vares participar en el concurs de Balears?
Jo tenia clar que sí que volia donar a veure pues, el puntet mallorquí, la nostra terra, i en tot moment volia que la meva recepta si ves això reflectit. I com que les bases del concurs era fer un solomillo Wellington, jo vaig fer un solomillo Wellington a la mallorquina i era com una espècie de coquerroi d'aquí tan típic de Mallorca i vàrem versionar i vàrem fer aquesta versió més mallorquina, més nostra.
Ostres, quina bona pinta!
I de dolç, què vares fer?
De dolç sí que va ser una cosa un poc més innovadora perquè un element clau que havia de tenir i requisit era un tipus de pebre que no era d'aquí. Per tant, va ser una mica més complicat duro el nostre terreny i vaig acabar fent un post aquí pensat entre tots els professors que la base era el cacau i aquest prova de Sichuan.
És a dir, tu vas amb els plats preparats en aquest tipus de... pensats, perdona, amb aquest tipus de concursos. Has d'improvisar la preparació en aquell moment?
No, en aquest cas de Balears sí que els tenim més o menys pensats. Bé, els tenim pensats i allà només és la realització. Sí que es veu que ara de cara a Madrid la cosa canvia una mica i sí que pots tenir coses pensades, però allà també te posen a prova la versatilitat i a l'hora de canviar productes en un moment. I sí que has de tenir com més... Sí, versatil, has de ser més versàtil i tenir improvisació.
Edo, per lo que m'ho dius, això de la cuina és evidentíssim que has de tenir una creativitat brutal. És això també un poc el que t'enganxa o el que t'estimula de fer cuina?
Sí, més que res perquè has estat en constant recerca, què puc fer, què puc... Mem, això quedaria bé amb això. Has d'innovar, no tenir por a provar i experimentar i ser molt creatiu, no tenir por.
Àngela, quin seria el teu màxim com a cuinera? El teu somni a complir?
Uf, pues, el meu màxim és, ojalà, qualque dia poder arribar a tenir un restaurant, a ser coneguda, a tenir nom, i a poc anar fent, deixant la meva petjada a tots aquells que pues, pugui arribar a ser comensals.
Clar que sí. Jo sí. Demano intuïció en Àngela.
Sí.
Jo crec que Àngela Font...
Àngela Font.
En nom de cuinera.
I anava a dir, i nom del teu restaurant, l'has pensat mai? Curiositat, eh?
Uf, pues no, però seria una cosa que m'aduria feina.
És complicat, eh? Pot ser el tendries en un moll de Pollença, no ho sé.
Pot ser, però tiraria més cap a Pollença.
Ai, ja està.
Escolta, Àngela, i no sé, tu, per exemple, ara quan arribis, que arribaràs a les 10 a casa teva?
Sí, merament.
De què soparàs? És a dir, ara estic caigant en un tipus tòpic. Però vull que
sopen, els xefs.
Exacte, vull que me'ls resolguis.
Uau. Pues no ho sé, perquè jo és veritat que solc fer, com que tinc classes d'entorn d'hora baixa, sí que me solc fer jocs de matins, el meu dinar més elaborat, perquè m'encanta jo estar tota sola dins la cuina. Però és veritat que al vespre i ara me solc preparar la meva família i jo soc de lo que hi ha.
També és bo, no?
És la millor idea del món,
Àngela.
Sí,
en aquestes hores.
Exacte. Idò, Àngela, moltes gràcies. Te desitjam molta, molta sort en el concurs Spain Skills de Madrid. Mos representes a tots, eh? Estam amb
sí,
tu.
Sí, estem amb tu. Àngela Font, guanyadora de Madrid.
És per febrer, estarem pendents, Àngela. Ja tenim el teu contacte. Nosaltres sí. Estem segurs que mos representaràs beníssim i sobretot que tindràs moltíssima de sort. Gràcies, Àngela.
Moltíssima gràcies a vosaltres.
Fa mal estar avui aquí, si ho veig segur no haver vengut.
La situació avui és 20 d'octubre, al mig del debat sobre la pujada de la quota d'autònoms. Avui han pagat el trimestre.
Atenció, valents autònoms de Balears. Ha arribat aquell moment temut, el que ningú vol, però tots han d'afrontar. El trimestre. Sí, amics, 3 mesos de feina, suor i factures per acabar passant un cap de setmana romàntic amb el teu gestor. Prepara't per a la gran batalla contra el model 303, el monstre de l'IVA i el seu fidel company, l'IRPF. Quan pensaves que ja ho tenies tot, Hisenda et diu hola des de les ombres amb una mirada freda i una calculadora a la mà. Aquest trimestre cap tiquet serà perdonat. Reuneix les teves factures en 100 l'Excel i resa tot el que sàpigues. I recorda, si plores, que sigui deduïble. Trimestre d'autònoms, la saga continua. I recorda, Hisenda som tots. Hisenda sempre guanya.
IB3 Ràdio és cultura.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Xiu, xiu.
Fa aproximadament un meset que... Bé, no un meset, no, un mes que hem entrat a la tardor. I avui, de matí, quan he sortit de fora, feia aquesta olor a fum... que a vegades fan els pobles on s'hi crema.
Exacte.
Preciosa.
Ha arribat la tardor i saps com jo també ho not, Inés Mateu? Perquè m'està caient una animalada de cabells.
No t'agrades pentinat, trobes que massa t'han pegat ses trunyelles de tamarins salats.
A veure, que jo també ara que ho dius, eh?
És això, i molta gent comenta amb l'arribada de fred o la no arribada.
Ai, aquestes melenes.
I aquestes melenes que pareix que ara mateix estan per totes per dins dels cabells. I és que jo estava passant molta pena d'aquest tema i per no passar-ne tanta ho he cercat per internet.
Has fet allò que s'ha de fer quan passes pena, cercar una cosa per internet.
I de fet és totalment normal i té molt a veure amb el cicle natural que té el cabell humà, que bàsicament són tres fases. Hi ha la fase anàgena, que és quan el cabell creix activament, la fase catàgena, que és com aquesta de transició, i molt important, la darrera fase, que pareix que m'estic inventant les paraules,
sí,
però no.
Sí, la veritat és que sí.
La darrera és la telògena, és a dir, que està en repòs. És quan els folicles ja saben que estan a punt de desprendre-se. I diuen que el més habitual és tenir un 15% de cabells en aquesta última fase, la telògena, quan estan a punt de caure.
O són paraules que t'has inventat o són nom de ca.
Sí,
o... Telògena, catàgena...
O de ciutats, havia pensat de l'imperi otomà.
Sí, exacte. Però com així perdem més cabell ara, que som a final d'any, en la tardor, almenys, en el meu cas, em perd molt més ara.
Doncs mira, el motiu pel qual aquest percentatge se multiplica durant d'agost a octubre té nom i llinatge, que se diu l'efluvi telogen induït. És
mare
a dir,
meva.
Els factors que fan que te caiguin més els cabells són potser ser estrès, exposició prolongada en el sol, febre o canvis hormonals. Clar, durant l'estiu és molt més fàcil comprar tots aquests números. Recordant que anem a platges, piscines, prenem el sol... I clar, tot això ho acabem pagant en el llarg de la tardor. És a dir, els cabells pateixen les conseqüències 2-3 mesos després de tot el que han fet durant l'estiu.
És que encara que no ho paresqui, però així, som-li. El nostre cabell. Es viu!
Mira, doncs sí. Ara són com els arbres. Ara és quan caben més els cabells i caben molt. Això és necessari per les mudes. Les mudes aquestes són necessàries perquè els cabells no tornin tan vells. Perquè si no se renoven, se tornen dèbils i això, i vells. Però sí, és molt necessari que caiguin els cabells. I ara és quan més caben. Sempre hi ha gent que té mudes un altre moment de l'any, però normalment és ara. I és, això és molt necessari per que el cabell estigui super vital. I nada, hi ha anys que les mudes són més bèsties, que la gent pensa que se quedarà calva, però no. tot és un cicle natural de suma. I dels animals, i dels vegetals, i dels arbres, i de tot. Ha de caure per poder sortir nou i més força.
Clar, cicle...
Pura naturalesa.
Exacte, cicle natural. Quines sàvies paraules m'ho ha dit la perruquera Antònia Crespí de Palma, que m'ho confirma. Però és vera que existeix un mite de que el cabell segueix estant viu després de que nosaltres ja siguem morts. I aquí volem aclarir tots aquests mites. No, els cabells ni les ungles creixen després de morts.
Ho he sentit dient, això?
Sí, així és. I realment el que passa és que després de mort, la pell i els teixits, com poden ser la pell, se contreuen i s'assequen. I és per això que dona la impressió de que els cabells i les ungles creixen.
O sigui, mos encuïm.
Exacte, mos encuïm nosaltres i el cabell simplement està ja present. No és que s'engeneri de nou ni que segueixi creixent, perquè si no, torrent sanguini, no creixement. I el que sí que és cert és que no desapareixen tan fàcilment. És a dir, tant les ungles com els cabells costa molt de destruir i de degradar, perquè tenen aquesta queratina, que és una proteïna superpotent. I és per això que, per exemple, quan pensàvem en una mòmia, mos ve aquesta imatge en el cap tan tenebrosa que pràcticament estan intactes ungles i cabells.
Quina imatge, Maria Antònia. Quina imatge més desagradable.
Sí, i saps el que és també molt desagradable? Retirar els cabells del bany, del plat de dutxa, convivència de pis, totes aquestes persones que tenen melenes i comparteixen casa, per favor...
Pràcticament la meitat de la població.
Quasi 50, però... Jo diria 75%.
Vaig a acercar-ho ara, en directe.
No m'acercar, en directe.
Quanta gent a Espanya té melena?
Melenes. És superimportant retirar aquest cabells perquè se poden generar obstruccions a les tuberies, a part de semblar animals roedors que s'han quedat enganxats allà, i no, simplement és despreniment humà.
Se pot estimar que al voltant del 55% dels homes i el 60% de les dones a Espanya duen melena, tot i que no hi ha estadístiques precises.
D'acord. El 6, per favor, feim una crida a curar
no,
aquesta UIB, informació.
Que després no la mencionem mai.
Vale. UIB, mos interessa molt aquesta informació, si és proporcional a quant d'embossos hi ha a les cases d'Espanya.
Hauria de ser facultat de...
Estètica?
No, la meva bioquímica o cosa d'això.
Mos interessa. En tot cas, quan tinguem les dades confirmades, vos ho direm. Però és curiós, perquè Inés, ara mateix mos desfeim dels cabells amb aquesta repugnància i oi, però hi va haver un moment històric on la gent no se desfà dels cabells, sinó que els conservava. La quiero morir resucitar. Esa cara me tiene probada. Ella mira desde arriba. Yo la rezo todos los días. La quiero morir resucitar. Esa cara me tiene probada.
Com vols dir que els aguardaven?
Els aguardaven dins el que se diu en castellà guardapelo, en català ho podríem dir com un medalló, simplement no amb no una paraula específica, però bàsicament me'n refereix que en aquella petita joia, carregada de significat, que ja ho diu el nom, estava destinada i pensava per guardar cabells. I més enllà del valor que tenia estètic la joia, clar, se van posar molt de moda en el segle XIX, on era molt sovint que la gent morís jove i sobretot també infants, i clar, era un moment que la fotografia tampoc no estava a l'abast. Llavors era una manera de recordar aquelles persones. I com ho fan? Conservant un floc de cabells dins aquestes joies.
A veure, te diré una cosa. Això és molt antic, però no tant, perquè crec que les mares avui en dia potser ja no ho fan, però potser les nostres encara ho han fet, de guardar una tonyella de quan hem fet la comunió i
exacte.
Molt lanteada, per exemple.
Exacte. Sí, el que tenen curiós aquestes joies és que eren pensades per ser duites i ser vistes.
Tens... És que, clar, anar a l'ample quan vestim de mudar o de pagès o... Aquí, al Manco, a Mallorca, se veu la tronyella de les pageses de Valles, a Gipó,
sí.
Ai, a Rebosillo, perdoneu, i moltes vegades és falsa. És de s'acabaren guardant en aquell moment.
Així és, i a vegades és la teva o la d'una altra persona.
De fet, a Solla hi ha una lota que se dedica precisament a fer guardar en cabells naturals la tronyella per el dia de sí. Firó i la fira poder-la dur.
Exacte, diré que jo mateixa tinc una tronyella meva de cabells i escarrufa una mica, però la tenim volada dins un armari. Però no,
dins, ara... dins un guardapelo.
Dins un guardapelo. No, hauria de ser un guardapelo gigant. El que estem xerrant ara d'aquests medallons simplement eren com molt petitons i a vegades eren o collars o braçalets i això, i guardaven un floc de cabells de persones estimades, difuntes o no. Perquè a vegades...
Com aquells collars d'or que duen gravada a la cara.
Exacte.
Però que veus.
Que veus. Vols saber quin duo de guardapelos?
Sí, no sé si algunes figures històriques famoses tenien guardapelos.
A veure, tenim en primer lloc la reina Isabel II d'Espanya, que de fet té un retrat seu on du un... diran guardapelo en tot moment, però és que medalló que se queda curt. En el seu avantbraç dret, i clar, en aquest braçalet tenia el guardapelo i se'l veu ja tot esplendorós.
M'encanta aquesta paraula nova.
Guardapelo. Però a mi no m'interessa la reina Isabel II d'Espanya, la volia mencionar per... Bé, nostra una mica.
Per protocol.
Per protocol. Però a mi m'interessa la figura de Napoleó.
Clar que sí.
Clar que sí, perquè teníem la contesa polonesa Maria Waleska, que va ser amant seva, i de fet ella com a amant li va enviar dins un camafeu, que és aquest tipus de gema tallada en relleu, aquestes que són de color blanc, no sé si visualitzeu tots els oients, i li va ficar un bri dels seus cabells com a testimoni d'amor, que s'anava evidentment apagant en tota aquella voràgina històrica i bel·licosa que va ser allò.
Un moment, un moment. No hauran robat ara en el Louvre un guardapelo.
No en el Mateu, perquè aquesta és en Napoleó I i les joies robades han estat en Napoleó III. Jo també pensava que havia fet un vincle superinteressant, però no, tres generacions de pel mig.
Era un altre Napoleó. Bé, un altre Napoleó, I feia aquesta estratègia, no?
Exacte. La seva mà li va enviar un tros de cabells i, de fet, ell mateix, Napoleó, va deixar en el seu testament el destí de part dels seus cabells. Sí, vos podeu imaginar.
O sigui, ell va deixar dit que s'havien de fer...
Com s'havien de repartir la seva melena.
Uau.
Imagineu-vos si era important tot aquest regal capilar. O sigui, va deixar cabells, si ho voleu saber, a sa mare, a cada un dels seus germans i germanes, nebots i nebodes, i sobretot, sa qui més m'agrada a mi, Sant Pedre diu Maria Lluïsa, i finalment en el seu fill també. En tot cas, clar, ell va expressar i deixar per escrit que li hagués agradat que d'aquests cabells també s'haguessin fet pulseres. I, de fet, volem fer un petit detall, és que alguns anys abans en Napoleó ja havia regalat a la seva primera dona, a Josefina, un guardapelos d'or dins el que havia guardat i gravat la paraula "el destí". I recordem qui era la Josefina de Napoleó.
Quina horterada.
És horrible. Però per què és famosa també aquesta relació entre Napoleó i Josefina? A part de perquè molta gent la classifica com a tòxica, hi ha molt d'articles.
Sí.
Sí, era molt... Bueno, moltes banyes, bueno, moltes infidelitats. Però en tot cas, era a qui anava dirigida aquesta famosa frase de Napoleó que li va dir: "Arrip en 3 dies, no te rentis".
Ai, quin noi, per favor.
Això està recollit a les cartes d'amor que s'enviaven. M'apareix increïble.
He cercat a Google Images un retrat de Napoleó I.
Sí.
No dues cavallars, de dues curs, però no vol dir que no pogués fer aquest tipus de regals.
Exacte, perquè de fet tenen com a dos brins i a vegades els col·locaven com estèticament en forma com de ventallet.
Eren com quan te cau una...
Pipella.
Una pipella.
Sí.
I de, devia ser un poc això.
Un poc això, perquè aquell pobre amo...
Calp no era.
No, però molt de cavalls tampoc tenia.
No.
I sobretot, en tots els germans que va tenir, més normal que va fer el favor només de donar-nos a la seva dona, perquè si hagués hagut de repartir cavalls per tots els amants...
Gran declaració d'amor, sense dubte, però si tornem en el tema que mos pertoca, que era la tardor i que mos cauen els cabells.
Tornem en el tema que ens pertoca, deixant de xerrar de "arrip en 3 dies, no te rentis". Sí, a la tardor no només cauen els cabells, sinó, evidentment, també cauen les fues.
Només queden 4 fulles, no les arrenquem.
Que ben duit aquesta cançó.
Has vist?
4 fulles.
Només queden 4 fulles.
Com 4 cabells, 4 fulles.
4 fulles. Seria, pot ser el que li passaria a un arbre caducifoli. és el tipus d'arbre que passen per diferents etapes en el llarg de l'any, és a dir, adaptar-se als canvis de les estacions. Recordam, això m'agrada molt tornar-ho a llegir perquè ha estat com recordar coneixements bàsics de biologia de quart de primària.
Totalment, jo me'n recordo, això.
De fua perenne, fua caduca. És a dir, la caiguda de les fues a l'hivern és una etapa clau, perquè, clar, els ajuda a estalviar energia i protegir-se del fred, ja que, clar, la fotosíntesi és molt menys efectiva durant l'hivern perquè hi ha molt menys llum. I, clar, la temperatura és baixa. I saps com està regulat aquest procés que se diu abscisió? Què és el que regula aquest procés de dir cauen ses fues?
O sa llum?
No exactament, o sigui, sa llum influeix, però està regulat també per hormones vegetals. I això m'ha parecut superinteressant. És a dir, que com ses persones, aquestes hormones actuen com a missatgers químics i els diuen als arbres que és hora de canviar d'etapa. És a dir, que els ha de caure ses fues, han de canviar el color i, efectivament, preparar-se per l'hivern. Sí, persones i arbres tenim hormones, evidentment, de diferent tipus. I, clar, aquestes etapes poden ser molt similars a el que morda aquesta nostra estimada perruquera, que és un cicle natural i que se repeteix cada any. I, és a dir, plantes i persones compartim cicles. Tot és part d'un procés continu i cíclic.
Quina filosofia de vida que ens dona la naturalesa. La naturalesa ens vol dir, estimats oients, la vida... Són etapes.
Són etapes. Això, he de dir que Nines Mateu sempre m'ho recorda darrere de micros. Tots són etapes. I així que...
Quin consell més bàsic.
Però és cert. O sigui, estimats oients, hi ha una cançó d'en Robe Iniesta d'Extremadura que diu... Surt gespa i me creix els cabells, com qui diu... Tot passa i sa vida va passant. Cert. I, mira, molta gent diu, pot ser que ens coneixem un moment molt estrany de les nostres vides. Quan les persones se coneixen, a vegades, se justifiquen dient, ai, és que m'has conegut un moment molt estrany de la meva vida. Però jo pens, què és viure si no un passar per molt de moments? Potser alguns són més estranys que d'altres, però segur que finits tots ells. Jo vull pensar que això ens ha d'alliberar en lloc d'angoixar-nos. I, per tant, resum de tot plegat és, cuides que vegis l'estiu, perquè després en la tardor te'n cauran menys, hauràs de recollir menys cabells d'aquest plat de dutxa, i en tot cas, amb tot aquest cabell, si no saps com fer-ne, li pots regalar qualcú aquest manyoc. I si t'ho tira pel cap...
Para.
No t'ho preocupis.
Part de la dutxa.
És de la dutxa. Agafar cabells de dutxa i fer-ne un braçalet, i si aquesta persona te rebutja aquest braçalet de cabells, no te preocupis, perquè sota les fues de la pròxima tardor, potser passejaràs amb qualcú altre.
A veure, has dit...
He dit, recomanat als oients que facin un braçalet de cabells...
De cabells de sa dutxa, per favor.
Com els
símbols d'amor.
Sí.
Toni Arrac, bon vespre.
Què trobes d'un gest d'amor, regalar cabells?
A veure, mem.
Regalar cabells?
Sí, tu regalaries cabells a qualsevol estimat o perquè vols conquistar com a mostra de... Aquí me tens.
Ah, és que jo tampoc me somnen.
Justament.
Jo sempre he estat de poc poble. Hi ha molta gent que me diu, Toni, t'estàs quedant calvo. No.
No, però jo no m'ho pareix,
sempre he estat de poc poble. I la gent m'ho diu des que tenc 15 anys, això, saps? Perquè és vera que jo som el típic que surt de la piscina i tenc... Se m'ho se calma perquè té molt poc cabells.
Però jo crec que te tenen fins.
El tenen fins. Ten,
no, és que no
entenguis. De nin, miro una foto meva de bebè i jo veia a mi calvo, de nin, saps?
Fas per cara de nin calvo.
Sí, de nin calvo.
Era dir, Toni, que és dia d'escalç, sí, sí. Va ser l'altre dia.
Ah, hosta, quin dia era?
Va ser l'altre dia, que ara no puc recordar.
No
me'n record,
en tot cas, fa poc.
No van celebrar-ho xiu-xiu perquè no volen generar complex a ningú.
No volem que ningú s'ofengui.
Exacte.
No, és que, Xavi, més plazo que ten Xavi.
Hi ha calps que s'ofenen si dius calps.
Ah, però això s'ha d'acceptar, jo crec.
S'ha d'acceptar.
Però els homes teniu com una petita complexitat amb això de quedar calps.
Home, sé, suposo que sí, però no, s'ha d'acceptar un com a lloc, crec.
Sí,
s'ha d'acceptar. I si no pots anar a Turquia, tampoc passa res.
Sí, és vera.
Així és.
Ara és fàcil. Bé, per cert, avui Antonio Arrac du, com sempre, bàsicament, xandall del campanet,
sí,
que és color taronja, i na Maria Antònia també va de taronja.
De taronja, un taronja més elegant, he de dir, no és fosforescent.
Bueno, això ho diu tu.
Bé, en tot cas, és un to diferent de taronja, però sí, taronja dos.
Color de la tardor, també?
Sí.
Tot va enllaçat avui.
Per excel·lència, la clorofila que és verda ja ha deixat d'estar present en aquella fuga.
Sí, rollasso.
Rollasso.
IB3 Ràdio és diversió.
Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare.
Benvingudes i benvinguts. ¿Qué tal? ¿Com esteu? Sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Toni Urrà, com anem?
Bé, no
ben tornat, ben tornat, que eres de viatge. L'altre dia vas connectar des de París com una estrella, que ets.
Home, vaig fer una connexió de corresponsal.
Des de
les Champs
Élysées vas connectar.
Yes. Estrella de corresponsal.
Exacte. Que no tens casc.
És que, Toni, amb els nervis del directe.
Ja.
Jo deixo que el veu raro, locutant, i li no sé què li passa.
Realment, se me sent bé, no?
S'han buat amb els cables,
sí,
no?
És tu de sentir-te, tu?
Tu t'agrada sentir-te.
No, jo me sent, però...
T'agrada la teva veu.
M'agrada la meva veu, però no poc.
Idò. Bé, i com anar? Conta-mos.
Bueno, ha estat un viatge accidentat, podríem dir.
Accidentat?
Sí, que vols dir? Accidentat.
No mos assustis.
Sí, perquè, bé, com ja sabeu, Don Andreu... Primer farem repàs de Don Andreu i Toni Rabassó, d'on són ara i tot, d'acord? Per si com ho sàpiguen, Don Andreu i Toni Rabassó fan la volta a Europa 3 mesos, d'acord? Sí. Amb una furgoneta.
Volando, vengo,
sí,
vengo.
Que sabeu, no m'ho diguis, Van Diesel.
Molt bon nom, Van Diesel.
Boníssim, boníssim nom.
I van fer la volta a Europa, 3 mesos, pràcticament tots els països, llevat de que estan en guerra, òbviament, i algun fronterer. De què reis?
Han rigut, però és que...
No, brava.
No, normal, però és la qüestió.
Rem en situacions tenses.
I van a voltar a Europa, i ara mateix se dirigeixen cap al nord, perquè arriben a Finlàndia.
Creuen Finlàndia. Ben abrigats.
Serà... Bé.
I veuran aurores boreals?
No sé, no ho sé.
Sí, crec que sí.
Bé, hòstia, ja feien una història a Manco.
Sí, ja mos informaran.
I res, i ara mateix són a Hamburg. Són ara mateix. I van cap a Copenhague.
Oh,
i ara avui...
M'encanta
Copenhague, no? Les notícies són que han arribat a un hotel, perquè, clar, fa fred, i ells van dir que dormien molt desfogadeta, però, escolta...
Van
de pijos. Van de pijos, m'ho van dir que m'han promès coses que no estan complint. I han arribat a un hostal d'Hamburg. No, hotel, no sé què és, però... És a dir, tu ho veus de fora, m'ho estan expressió, dic, uop, això és elegant. I diuen, aquí hi ha una suite, no sé què, i diuen, uop, aquí... Caminen, no sé què, obren la porta i era una habitació... Bé, no sé si era una habitació, era un sarcòfag.
Ai!
Dormen amb dos sarcòfags. És a dir, una habitació però que no hi caben ni les maletes. Són dos llits, literalment, dos llits.
Això se diuen hotels caixa.
Però una caixa, caixa.
Se nota que ni n'has viatjat per illens pel món.
Però caixa,
box
caixa.
Hotel.
Bots hotels, caixa. Però tu has dormit en bots hotels.
No. Ja sóc una senyora, Toni. Ja tinc una edat.
I tu quan anaves allà en Palmó, que fes? Tens una suite...
Home, jo exigia a la productora que me posessin suites, que si no la presentadora no hi anava.
Ah, jo pensava que quedaves a dormir o que aquí presentaves per fer-ho més familiar.
Però és també, sempre.
Sí.
És un recurs... Bé, això també és el que fan ells, d'acord? Ells el que fan és que a dormir que gent que coneixen...
Clar, o que a mallorquins...
Però no poden conèixer per tot, a cada país coneixen.
Home, ara, a Berlín van quedar a dormir a que se que va fer a Santa Pixada i a l'Escobar de Petra.
No, és que clar, si vas així...
No enterres.
No, és a dir, se que va fer a Santa Pixada i a l'Escobar de Petra. Se festa a l'Escobar de Petra, se que fa a Santa Pixada, que ara no recordo el seu nom, però una data molt aguda.
A Petra, se patrona per que s'ha dit, si li diuen Pixada.
Exacte. I després, per exemple... Holanda, Amsterdam va quedar a dormir a Can Mariando, en Bernat, que molts el coneixem per ser reporter de la Can Festa, i jo vaig quedar a dormir a Can Andreu, un segon Andreu molt simpàtic de Palma, que era trompetista a la Sinfònica de Brussel·les.
I vaig quedar a dormir. Això és una cosa impressionant.
És curiós. I ells havien quedat abans, a París, prop de París van quedar a un lloc de doma de cavalls i que fan... que entrenen els cavalls per fer carreres, de trot.
Sí.
I van dormir que Germán Balaguer, que en Manacorins.
Això on, perdona, has dit?
A prop de París, i van dormir ja a un lloc destinat per cavalls, això.
Ostres,
no dormir
que
divertit. No.
Dormir a un centre d'equitació, a trot.
Van viure un centre d'equitació. Okay. De fet, van estar un dia només al centre d'equitació, a veure mai el dia com fan ells el dia. I ara són en Buri, en sa càtsula, i bona ment que els hi depara les següents aventures.
O sigui, intrigada estic, impacient per saber què ens depararà.
Sí, seguim fent...
aquest viatge. Però tu has dit que esteu va ser accidentat, cosa que me'n preocupa. Sí, però tanta sort que te veig bé,
he tornat, però no estic tot en jo. No estic tot en jo. va ser dur. Bé, comencem pel començament, d'acord?
Però vols que te posi una cançó?
Va, per animar-te. De París, una motivadora.
Sí, vinga, aquesta és francesa.
Te la sabies, eh?
No l'havia sentit mai. Sí. Ai, no l'havia sentit mai, però bé, res. Jo vaig volar a París, sí. D'acord? Orly, no sé què sigui, bé.
Digue-ho, Maria Antònia.
Orly. Je dorme. Dormi, no sé.
Tu saps francès?
No, fai veure que sí.
Sí que en sap.
No, fai veure que sí. Jo he dormit a l'aeroport d'Orly. El pitjor vespre de la meva vida, sincerament.
I això?
Perquè no volia pagar allotjament des darrer dia.
Ah, està bé.
I tenia un vol d'aquests a les 6 del matí, a les 5.
Està bé, això, no ho pagues.
Arquitectura agressiva i llums de fosfor accent. Fatal.
Ah, sí, lo junts és un tema que ve.
Això se diu violència arquitectònica.
Sí,
s'ha que... estudiat, és vera.
Sí. Som molt violència. Escolta-me, ja sé qüestió, vaig arribar a París. I bé, ells van venir com un pot tard, perquè, sorpresa, en Rebessó està malalt. Cosa que sempre li passa en viatge, en Rebessó. Sempre, en Rebessó narra sempre s'esquiar de poll en cina. I sempre que s'esquiar de poll en cina, en Rebessó té coses. Dos pits ja estan malalt, un va caure i se va fotre
de sombra. Ah, m'ho va contar, sí.
Et sortir de Pollens i li no peguen cama, totes sombra, mans.
Té tots els parts, ell. Sí. Ell se'n va i segur que... Si canvies clima, els Pollens no poden sortir molt de redal,
no,
la posta.
No.
Poden ser tan tancats. I res, i Rebessó cascat, va arribar en compte que Rebessó està molt malament, no sé què, i cap a París. Arribem a París i anem a l'hotel. L'hotel, bueno, vam anar un poc cutre. És a dir... Era bé, bastant cutre. I una cosa que m'ho fascinava a l'hotel és que era, hi havia... Nosaltres teníem banyo dins el quarto, però no hi havia dos quartos. O sigui, això és mal entendre, clar. Era una habitació i el banyo està a la mateixa habitació, però no hi havia ni sostre. Al tant, on això. És a dir, el banyo... No, és que no sé com dir-ho.
El bany estava... O sigui, s'excusat estava exposat.
Perquè m'ho entenguem. No saber, però si un cagava, nosaltres sentíem perfectament.
Quina, ai.
Perfectament.
Terrible. És que els francesos tenen una cosa molt estranya amb els banys. O bé, fan aquestes cutrades.
Però sempre s'han separat, s'excusat de la dutxa.
Sí.
Ah, bo, ja.
La dutxa estava allà mateix, Toni.
Sí, allà mateix. I no hi cabia, encara.
Això a França és estrany, perquè normalment han separat sempre les dues aigües.
I van d'això. I clar, i me'n recordo que jo demà he dutxat i va haver aigua per tot, també.
Ai,
també
terrible.
No, jo crec que vaig posar la cortina, però no sé què passava allà, que va sortir aigua per tot.
Creus que vos ha unit, aquesta germanor?
De
bany compartit.
Uf, no sé què he dit.
Unit o separat.
Qualque bufa que fa mal, això no quina era. Mare de Déu. Bé, la qüestió... després també vistes a la Torre Eiffel. Perquè, wow. perquè tenim un quadre, perquè pegàvem un escampat, no.
Això era tot.
Bé, però era la vista, no, era surrealista. Tu miraves i ves dins l'hotel, però està brut avall, molt brut. saps? Molt brut. I, bueno, el local, perquè són pobres, d'acord? I sí. Això va ser el primer dia, i vam anar a visitar el típic de París, eh? Vam anar a Torre Eiffel, Sac de Triomf, ja què sé, vam anar a Notre Dame.
I el Louvre?
En el Louvre.
No, però no va plegar,
eh? En el robatori, eh?
Nens, si són ells, han dit quatre individus. A mi me'n falta un. Una motosserra, vos feis pinta de manejar-me.
No van ser altres per ser incapaços, d'acord?
No ho vàrem fer perquè no
vàrem voler. No vàrem voler. Però no l'únic vam anar perquè no, per no pagar l'entrada. I realment només té un dia jo per ells. I realment no tenia temps tampoc de veure el Louvre.
És que Toni Orrac no es pagat, és l'UF.
Ja, però si he estat dos dies, un hagués estat el l'UF. Però que només podia estar un i encara no arribava un...
Ja hi tornaràs a veure la Mona
Lisa. Vam veure l'altre, que m'ho va venir jutge per veure tot l'altre.
Ho crec.
I això, i vam veure París, i molt guapo, i vam anar amb mi. Vaig d'un darrer no menjar cap crep. Va ser un fall, això, tècnic.
Està sobrevalorat, eh?
Sí, bueno, jo no menjar.
Vares menjar croissants, però...
Però, ojo, en això, que m'ha arribat... Mm? I aquí estic desvalant que una notícia impressionant, que els croissants no són típics de França.
Què dius?
Què?
Hemos sido engañados, com diria en Foraster.
És a dir, per l'obvi m'ha arribat que els croissants realment són típics d'Àustria.
Ostres!
Això és delicat.
Me quadra.
I els francesos se van fer guais.
És que els francesos
sempre roben, eh?
Sempre roben.
Mos roben.
I així que no, mané, que menjar croissants no són seus. En fi, que no vagi bien i no menjar croissants. Bé, hi vaig anar, però no. És que està per tot, ja som un tio superinternacional. Anem, és la qüestió.
Has tostat, perdona, a lo millor m'abans en el teu guió, però jo també sóc una persona molt viatjada. A Viena, la tarta Sacher.
Sacher, l'he provat.
D'acord, de xoxolata.
He dit que em bafava molt.
Xoxolata.
Em bafava molt.
Si està ben feta, no em bafa.
Bé, és qüestió. París, d'acord?
París, com et situava en París.
I m'ho anàvem a Saban Diesel, d'acord? Que important, Saban Diesel, jo anava, d'acord? És a dir, tot ple de trastos, que la part de darrere, no sé si l'hi ha d'això, però la part de darrere anem no hi veu bé, darrere. Dos retrovisors costat sí, però la part de darrere no hi veu bé.
Jo que estic fent el carnet de cotxe teòric encara, te puc dir que crec que és legal si tens els dos retrovisors visibles.
Té dos, al tant que té dos.
Visibles.
Però d'una muntanya de trastos, i jo s'assento de res pilot, fitorat.
Amb cinturó o sense?
En cinturó. I tot l'altre trastos.
Amb els Europa, com ha d'anar
sense? I a baix, les veixes tenia baix, els peus.
Tot molt pràctic.
Increïble.
I que duis tant de trastos?
Coses imprescindibles.
No ho sé, el que duen ells, de tot.
Però...
Duen com un llit allà dins, clar.
Clar, va comparitzada. I quantes hores vares estar així d'incòmode?
Home, per exemple, de París a Luxemburg vam estar... Clar, de París a Luxemburg em vam aturar a Berlín. A Verdun. Que és el lloc on va haver una batalla molt important a la Primera Guerra Mundial. I vam anar a un cementari de 200.000 persones. Uau, que impressiona molt. I jo vaig dir que gent que s'ha mort perquè això era abans del turisme. En cas, gent se moria de fam i tots se van morir. Va una epidèmia. I després vam anar a un fort, també.
A un?
A un fort que s'ha de... No m'ho sortia, no, mare. Fort de Duhr, no sé què.
A tu també xerres francès?
Bueno, no.
Toni.
No xerres francès.
Toni Orrac.
No xerres francès i no m'acaben bé. És la qüestió. Vam anar a fort aquest... Vam veure les trinxeres i tot això. I vam veure els banyos de bon cagava la gent. Això era molt, molt antigènic tot. Fa pena.
No crec, sí.
Era molt, molt trist, és la veritat. Però bueno, i m'ho vam a Verdun, vam dinar per allà, vam dinar amb un xinó de Verdun. Vale,
típic d'allà.
Típic de Verdun.
De fet, la gent de la Guerra Mundial era el que menjava entre exacte. Guerra i guerra.
Rollo tot de primavera. Menjaven...
Per això van perdre, perquè jo no estaven nutrits.
Em perdia com un pack així d'aquests.
Perdoneu, perquè he rebut un WhatsApp i diu he dormit a un hotel càpsula i és el pitjor. Sents tothom i quan no veuen si hi ha gent, fan renou. Per no xerrar que la càpsula s'obria amb electricitat i varen passar tota la nit pensant també si hi hauria un incendi, se n'aniria llum, no podrien sortir i moririen cremats.
Qui té aquest pensament?
Zero romantitzar els hotels càpsula.
Però, mem, fins aquí, clar, jo entenc que és petit i tal, però no pot tenir una clau. És a dir, què passa?
No, imagina't.
És que es pot...
Això és capitalisme, Toni. Sí, bé, perdona, mos situam a les trinxeres de Bejadum.
Menjant llozas.
Menjaven llozas i rollitos de primera.
Coca-roi xinesos, per qui no ho sap.
I després van dir, bueno, anem a Luxemburg o no? I vam anar a Luxemburg, d'acord? Aquí en Bebassó va arribar a l'hotel i no sabem on és l'hotel, perquè estic demacrat.
Pobre.
Ja li supera la seva pròpia experiència.
Va arribar a Sabaton Ballà, i jo vaig fer la conya que anirem a la casa Flor Romanial de Luxemburg i vaig anar a un lloc de Mulet Trail i en un lloc hi havia cascades. Però, bueno, qual que te digui, les fauna fanes són millors. Bueno,
això
bona,
sempre,
per fotos,
davant de tot.
M'han aferrat 2,50 per un croissant, però tenia gana, perquè vaig dir menjar alguna cosa pel poble.
No pirates, tant,
pirates, pirates que són.
Això, ja valen, això.
No, m'ha dit 2,50 m'ha parit barat.
Clar, que aposta, perquè aprofita, hi ha turístics, eh? I van veure jo, van fer quatre fotos, i després m'on vam anar a la Fira de Sant Nou de Belnar.
La Fira de Sant Nou?
Sí, no sé, un poble que sigui Belnar, i vam anar a la Fira de Sant Nou. Nosaltres dieu, què venia? A nous? I després fan un licor de nou.
Oh, i era bo? El vas provar?
No vaig provar el licor de nou, perquè, perquè
sí.
No hi havia mostres de gratis. Si hi havia un mostre de gratis, m'hi hagués begut.
Clar que sí.
No vam comprar una botella, com jo m'entafraven 40 euros, perquè ho sembla que era barato. I vaig fer això, vam anar allà a la nou i vam menjar.
Hi havia concursos d'obrir nous, qui obria més nous més ràpid.
Hòstia, estaria bé, em vascar poc o així. Això ha estat impressionant, això. Però no, hem estat en sol, realment.
Vascar.
Hi havia una bruixa que anava com en zancos i se passejava per la fira allà. I vaig dir, això deu ser alguna cosa per allà.
I deu una fira.
Deu ser com Sant Joan Pelor o una cosa així de per allà, no sé què deu ser.
No Maria Enganxa.
No Maria Enganxa, no sé, sí. Pot ser que fos No Maria Enganxa. Sí que ve.
Moltes bruixes surten de nous a les rondades.
Ah, sí? Mm. Ostres, ja no sabia.
Nesteldó li donen una nou i la romp i d'allà surt una bruixa.
Ostres, no sabia.
No sé si tenen el millor mateix
simbolisme.
Imaginari.
Pot saber que molt de contes són iguals, realment, els contes que hi ha centre Europa i els que tenim altres. Curiós, curiós. I res, va estar bastant bé. A Belmar vam veure un poc el castell. No vam entrar perquè vam arribar al castell.
Perquè valia euros.
T'aparraven 20 euros i no està, tampoc està guapo. No m'ho passava.
És a dir, vosaltres vareu fer tot allò que era gratuït.
Efectivament.
Allà éreu.
És que tampoc tenim tant de temps, saps? No tenim tant de temps.
No, home, si heu de fer la volta a Europa, heu de...
Ah, que diquets. I res, després vam veure el Luxemburg, tampoc no té molt de secret, mira guapo, tal, vam veure un poc...
M'agrada perquè estàs com... O sigui, és a dir, el turisme... O sigui, no m'està fent gent de ganes d'anar a Luxemburg, per exemple.
No, perquè la filla és nou, m'agrada. Però Luxemburg, Luxemburg ciutat, doncs... Pues, és que jo no m'agrada molt, jo som un tio que va alternatiu, i no m'agrada molt a llocs així mainstream, saps? No m'agrada més anar a la filla és nou.
Però és com anar a Mallorca... Com vareu assabentar?
És com anar a Mallorca i anar a Palma. Tu has d'anar a Costi, si vas a Mallorca. Has d'anar a Costi, saps? No pots anar... Saps?
Com vareu assabentar que hi havia la filla de la nou?
Perquè Mosó va dir una que coneixia en Rebassó, no, la mare en Rebassó coneixia una, i li va passar el contacte i han demanat per fer el Luxemburg, i li va dir, vull a la filla de Sanau, i me'l van trobar. Que va venir i me'l va dir, ei, com anem? No te'l van quedar així.
No, no pots anar enlloc,
perquè,
avui en dia.
Perquè molt xerren a Mallorca i a Luxemburg. I van dir, tu? Era una sonda de Palma, i què faria? Han de dir llonguets, res.
Venia nous, ella?
No, ella era ja la fira, comprar coses, supos.
Comprar nous.
Fer una volta. Que cap de setmana han estat a fira d'Inca, una de les fires.
De fet, me'n va dir que havia vengut en bus i que el bus era gratis. A Luxemburg. Tot Luxemburg. Curiós.
Com quan té fires aquí, talment.
La qüestió. Després de acabar a Luxemburg, vam dir, bueno, anem a Brussel·les, d'acord? Anem a Brussel·les, vam anar a Brussel·les, vam anar a veure el Parlament Europeu.
Anava a dir.
Vam anar al museu, allà, no sé què.
Vares veure qualque polític important.
Bueno, sí, però això mos ho guardem.
D'acord, és confidencial.
Això ja voleu algo de material de
xarxes? Crec que estic intuint qualque cosa.
Sneak peek.
Però si vam coincidir en cert polític.
Cert polític. O política.
Política. Ja ho veureu, ja ho veureu.
D'acord, d'acord.
Consciència de la vida.
Bé, si mirem l'agenda de l'actualitat, veurem...
Qui estava per Brussel·les.
Bé, la plana major del govern era a Brussel·les aquest darrers dies.
No hem de dir que Casa Oracle és internacional, d'acord? I Casalà, que està creant molta tendència. Així que pot ser gent de qualsevol país. La qüestió, vam anar al museu aquell, vam voltar poc per Brussel·les, i he dit que no m'agrada massa Brussel·les. Jo sóc ser hater de Brussel·les, però que és vera, no m'agrada gaire. I bueno, vaig anar a dormir a l'hotel, no sé què, vam a l'hotel, després vaig intervenir xiu-xiu en directe.
Gran intervenció.
I els que van a veure la intervenció recordaran que quan, bueno, quan m'han criat m'acabava d'enterar que l'endemà hi havia vaga, estava estressat perquè no podia tornar de cap manera.
Estava molt preocupat.
I no només hi havia vaga, d'això que dius, perquè clar, quan tu te cansa en un vol, dius, bueno, va agafar un altre l'endemà. Jo, en el meu cas, no sortia cap vol de Brussel·les.
Estaves atrapat
l'endemà i vaig haver d'optar per comprar-ne un els cap de dos dies. Què va passar? Però que vaig mirar els vols, m'han tornat, això, dos pensi que m'han tornat, però m'han donat un altre bitllet, perquè clar, si no fos culpa seva, la companyia, per tant. I m'han dit, has d'agafar, m'han dit això, m'han tornat dos vegades, però he d'agafar un vol, i vaig mirar els vols, i eren tots supercars. Clar, supos que molta gent li ha passat el mateix, va haver un dia fora vols, i que tothom volia tornar, i eren crisis. I vaig dir, què faig, ja no? M'han de fer 250 euros per tornar. I vaig dir, ara vas tu. I el que vaig fer és, vaig quedar un dia més amb ells, vaig quedar una mica estrompetista, que no em fa comptes, vaig anar a Bruixa Gigant, i, que va ser molt guapo, estic content que va passar això per veure Bruixa Gigant, perquè és preciós, Bruixa Gigant, i vaig tornar, però des de París, una altra vegada, no m'agrada.
Des d'on? M'agrada massa. Quin mal, eh?
És a dir, m'agrada massa.
Vares haver de tornar dir, a París.
He tornat a París, claro, a Ciutat de l'Amor, he tornat a París. I...
En aquell aeroport terrorífic, recordem.
Després de tots els esforços per no gastar, per no fer una despesa més mínima...
No, però ara vos explicaré. No vaig fer una despesa molt gran perquè vaig tornar en bus.
En bus de París fins?
De Brussel·les a París, 4 hores.
4 hores.
Bé, no és tant. Bé, per una persona com Antonio no, millor sí.
No, i què fa Antonio Rack dins un bus?
4 hores.
Sí. Jugar a Pokémon, concretament. És una gran intervenció.
4 hores.
Sí, 4 hores.
No va fer qualque amic, amiga, parlant amb anglès, qualque cosa internacional. No.
Ara vol dir una cosa que m'ha passat, d'acord?
També no. Vos heu juntat entre ella, això no pot ser.
Me van cridar, d'acord, per telèfon, un conegut d'aquesta casa d'IB3, en Joan Bové, això no pot per telèfon, per fer gestió de casa d'IB3, no vull dir res. No vull dir balares. Xerava per telèfon, i mentre xerava per telèfon, jo xerava normal, perquè jo potser xerava un poc fort, perquè són la Mallorca profunda, i si ets la Mallorca profunda xerava fort, ho he set. Jo xerava per telèfon, i així que xerava per telèfon, xerava no sé què, i...
Això a quina ciutat, perdona?
Això de camí de Brussel·les a París, amb autobús.
Ah, dins el seu autobús.
Xerava per telèfon, i s'aixeca un home, que era un cospinoi d'aquests raros, perquè duia com un FP12 i guants. Era un prenoi d'aquests raros, no vaig faltar un paper de plata per damunt del cap.
Potser estava malalt ell, però sí.
Sí, però no ho sé, era un poc exigial, igual no. No sé, però bueno, va cap a jo i me diu en anglès, m'ha de dir...
Que xerres i fluix.
No, xerres fort i m'estàs desconcentrant, després m'ha de dir... I a més, no sé quin idioma xerres... I me sento incòmode perquè no sé que està xerrant.
Ostres.
Ai, no, pobre. Que curiós. Tenia persecutor,
jo. Sí, francès. Calla. Vaig dir. I després se'm va anar a francès aquell i vaig seguir xerrant per escut. Vaig baixar un poc el millor estar. Però, francesos. Que francesos... És a dir, una cosa que m'he donat compte de francesos que tenen fama de malhumorats i en raó. És a dir, hi ha molts francesos que són com a... Són com a... Tenen aquests punts desagradables i també xovinistes, com a tamina per damunt sombra.
No sé a qui me recorda. De sobte.
Web.
Aquesta descripció. No,
però escolta'm, és pitjor, és pitjor. El francès el son, a banda guai. És que no... Bé, no m'han caure bé, que hem de dir. No m'han caure bé.
No, ja està, crònica feta. Crec
que algú ha criat un francès ofa, el que t'ho digui, la millor bona persona, no dic que no. Però, eren agradables. Ja està, no hi ha diables.
Bé, i tornaràs, perquè ara en Andreu i en Toni Rabassó són a fer aquesta volta a Europa, ara són a... On has dit?
Hamburg.
Hamburg, després se'n van a Copenhagen, van arribar a Finlàndia... I tornaràs?
Home, la meva vida és tornar-hi, però potser fer un viatge més curt, és a dir, no m'he d'anar a una ciutat, dit i fet.
Ja.
I quan...
Evitar la van dièsel.
I quan m'asseguri també de que han arribat. No fos cosa, jo he complit vols aquí passant fora i ja no hi siguin. Que jo confio en ells. Jo confio en ells. Però, per pena, són passada de pena.
I on fan la bugada, ells?
Si és que la fan.
A Luxemburg van anar bé perquè tenim un apartament i tenien rentadora.
Tanta sort.
Però, clar, delicat. I la van ficar a l'entrenador i després va sortir tota mastegada. I ara en Rebessó, per exemple, mastegadíssim. Però mastegadíssim. Però igual, tampoc.
No te poden treure de la Mallorca profunda,
no,
en aquest. Així
és. No poden.
Bé, Toni, de moltes gràcies per aquesta crònica. Mos ha encantat. Torna la setmana que ve amb més cròniques internacionals o de la Mallorca profunda.
Així és.